bon dia a tothom i benvinguts al programa especial d'avui dilluns 8 de juny sobre la crisi del coronavirus. Ripollet Ràdio també es queda a casa i fa una programació especial amb informació cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 i a les 6 de la tarda amb entrevistes i continguts elaborats telemàticament. Al programa d'avui entrevistarem Antonio Quesada, coordinador de l'àmbit de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament. Comencem aquest programa que fem Toni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Pi. La crisi sanitària per la Covid-19 ha desembocat en una crisi econòmica, amb uns nivells d'atur similars als que es van registrar durant la darrera crisi de finals de la primera dècada dels 2000. A Ripollet, l'antic patronat municipal d'ocupació, des de principis d'any integrat a l'Ajuntament i des de fa unes setmanes amb el nom de Ripollet Impulsa, lluita contra l'atur i intenta ajudar les persones en aquesta situació, amb formació, oferta de feina i orientació. Per parlar de com afronten la crisi i com s'han adaptat a treballar durant el confinament, tenim amb nosaltres el coordinador de l'àmbit de desenvolupament econòmic, Antonio Quesada. Bon dia, Antonio.
Bon dia, Jordi. Què tal?
Com esteu vivint des de Ripollet Impulsa aquests primers passos cap a la desescalada?
Bueno, és una situació, la veritat, bueno, com tothom, no? Una mica d'incertesa, una situació molt complicada, principalment perquè les persones que atenem pues, estan vivint una situació molt complexa, molt complicada. Tant la ciutadania, parlaríem en el que és referent a les persones que estan en situació d'atur, i totes les persones que estan en aquesta situació a partir d'aquesta crisi, però també tota la part d'empreses i comerços que nosaltres també atenem des del servei i que també la situació és molt i molt complicada amb tot el tema d'ERTOs i demés. I bueno, en això estem intentant arribar allà on podem amb tota la ciutadania en general, no?
Vosaltres, des del vostre departament, heu notat un increment doncs, de persones que us sol·liciten ajuda?
Sí, nosaltres ha estat bueno, realment molt elevat aquest increment, tant de persones que estaven ja en una situació difícil i que ara s'ha agreujat la seva situació des del punt de vista laboral, però també des del punt de vista emocional, no? Gent que ja ho tenia molt difícil abans per trobar feina, que ara ho veu molt més complicat, i això hem afegit tot el volum de persones que o han tancat les empreses o estan en situació d'ERTO i que des del SOC no les podien atendre o no sabien on podien trucar per veure si estava la seva prestació, i hem fet moltes atencions aquestes d'intermediació amb les persones i el SOC i el SEPE, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, i el CP, que és l'estatal, per tema de tramitació de prestacions. I després, com et deia, també tot el tema d'ajudes a empreses i comerços, perquè bueno, la situació va ser d'un dia per l'altre tancar i bueno, hi havia bastant desinformació, i nosaltres hem fet una mica també aquest pas, no?, d'anar informant a tot el nostre teixit productiu de la situació i de què havien de fer i què podien fer, no?, per intentar sortir una mica d'aquesta situació.
Estem en un moment, bé, ara ja avui precisament comencem aquesta fase 2 de la desescalada, però venim d'uns quants mesos, gairebé 3, de confinament pràcticament total. Com heu pogut fer aquesta feina? Perquè, clar, la vostra atenció, aquí hi havia molta atenció presencial, moltes reunions amb persones, molta atenció personal. Això com heu pogut anar treballant?
Correcte. De fet, tota la part d'atenció, diguem-ne, més a les persones usuàries, la part d'empresa i de comerç potser sí que era una atenció més telefònica o més, però també de reunió presencial, però sí que la part més individualitzada de les persones, no?, que estan en situació d'atur, nosaltres era tot 100% presencial. I com tu deies, no?, avui ja 3 mesos després canviem una mica, bueno, canviem de fase, i si a mi fa 3 mesos em preguntes que podríem estar en la situació que estem actualment a nivell de serveis telemàtics i a nivell d'atenció telefònica i de seguiment dels nostres usuaris, t'hagués dit que no. O sigui, hem donat una volta impressionant i hem donat un servei que en aquest moment podem atendre a totes les persones via telemàtica, i això, bueno, s'ha treballat molt bé des de l'equip. Tinc la sort de comptar amb tot un equip de col·laboradors i col·laboradores que són genials, que són fantàstics. I en aquest moment, bueno, ens hem reinventat, diguem-ne, sempre pensant en que la ciutadania, que el ciutadà i que la ciutadana és el centre del nostre servei, i per tant, des del minut 1, aquesta va ser la direcció del nostre esforç i de la nostra feina, tot i estar confinats i treballant des de casa, però des dels primers dies van ser més com resolien tot el tema de comunicacions, que he de dir des d'aquí que molta felicitats i molta sort de l'equip informàtic que tenim a l'Ajuntament, i això va suposar que des del primer dia, gairebé des del primer minut, poguéssim donar resposta a la nostra ciutadania i assessorament, com dic, moltes vegades molt de tipus emocional.
Parles d'una reinvenció, perquè estem parlant de Ripollet Impulsa, que per qui no ho conegui, sou fins fa poques setmanes ocupació, fins fa mig any, el Patronat Municipal d'Ocupació, que vau deixar de ser patronat el 31 de desembre i des de fa pocs dies heu canviat aquest nom, aquesta marca, per Ripollet Impulsa. Com ha estat aquesta transició i aquest canvi de nom? A què es deu?
Bueno, aquesta transició, aquest canvi, diguem-ne que ara ha vist el seu fruit de tota una feina que portem treballant. De fet, jo parlaria dels últims 4 anys, no? Han estat 4 anys molt intensos en què hem creat o hem construït un servei, no? Abans el Patronat Municipal d'Ocupació era un patronat que es dedicava pràcticament a lo que eren les obres al carrer, no? Era desenvolupar obres o projectes d'obra que no es feien a través d'empreses externes, sinó que es feia amb personal de plans d'ocupació, bàsicament, no? Des de fa 4 anys això ho hem mantingut més la part de plans d'ocupació, no tan adreçats única i exclusivament a obres, però sí que hem impulsat tota una sèrie de polítiques actives d'ocupació que abans no es feien, treballant principalment amb la Generalitat de Catalunya, amb el SOC, que és el principal, diguem-ne, font de finançament que tenim actualment els ajuntaments. Abans no es treballava amb ells i, per tant, no tenien finançament. Fent una aposta a l'equip de govern molt forta per l'equip que treballem allà. Jo vaig arribar fa 4 anys i em vaig trobar només una plantilla en 5 persones. Avui, a dia d'avui, estem treballant 20. Per tant, bueno, amb personal temporal, perquè, com ja sabeu, pues no podem incrementar les plantilles a l'administració pública. I això ho hem hagut de treballar pues, gràcies a subvencions, gràcies a trucar moltes portes i a presentar projectes sòlids, projectes ocupacionals que ens han recolzat i que, per tant, sempre una part del projecte, a més de l'econòmica, està la part dels recursos, no? De recursos humans per poder desenvolupar aquests projectes. Quan va començar una mica la situació aquesta, pues, el que hem fet és tot allò que fèiem de manera presencial intentar donar el pas i fer-ho de manera telemàtica, no? I com deia, com gràcies a l'equip que tenim, combinem un equip amb molta experiència, persones amb molta experiència, però també persones molt joves, amb no tanta experiència, però una capacitat brutal per poder traduir aquella atenció més clàssica en una atenció com estem fent ara, més virtual. Hem creat, per exemple, no? Un dels projectes que hem desenvolupat en aquests 3 mesos és el Club de la Feina Online. Allò que abans fèiem de manera presencial al Parc del Mestres, a l'oficina que tenim allà i a l'oficina també del carrer Sant Sebastià, de tot el que és la part d'orientació laboral, hem estat capaços de crear un Club de la Feina online que la majoria de persones poden trobar la mateixa informació, i jo diria que a dia d'avui més informació encara per la situació actual. Ens hem esforçat per donar més informació encara i en aquest Club de la Feina online tenen a l'abast tota la informació i totes les eines per la búsqueda de feina o per millorar la seva ocupabilitat.
I t'he de felicitar per aquest Club de la Feina Online, perquè et volia preguntar per ell, perquè preparant aquesta entrevista doncs hi he anat a parar a padelet.com/orientació-ripollet, que no deixa de ser un tauler d'informació, però amb diferents temes. Un d'aquests temes és sobre informació sobre la Covid-19, sobre CEPE, sobre cobraments, però també amb les ofertes de feina municipals, de l'Ajuntament, amb els diferents tipus de formació que oferiu. Perquè ara m'ho comentaves, no?, que la formació que feu, heu hagut de fer un viratge pràcticament total de 180 graus i la feu online ara ja.
Sí, en el tema de la formació també hem realitzat aquest esforç, no? Lògicament, d'intentar continuar donant la formació ocupacional que nosaltres programem cada any des del Patronat d'Ocupació, ara Servei d'Ocupació i Empresa de l'Ajuntament. I, per tant, el que hem fet és, bueno, aquells cursos que ja teníem previstos i programats, la majoria d'ells, hem estat capaços de poder-los oferir via online, a través de diverses plataformes de videoconferències, que jo crec que tota la ciutadania en això ens hem posat molt les piles. Abans gairebé ningú feia videoconferències i ara és una eina que tothom estem utilitzant. I per tant, els cursos de formació que teníem previstos pues, els estem oferint via online. La setmana passada va començar el primer curs, que és el de manteniment de jardineria, parc i zones verdes, i la veritat és que va començar a funcionar molt bé. Nosaltres també teníem dubtes de veure com funcionava això de la formació online.
Home, és que un curs de jardineria a distància d'entrada sona estrany.
Sí, sona
estrany.
Un tipus
de curs que sembla que s'hagi de fer presencialment.
Sí, sí, sí. El que passa és que aquest tipus de cursos sempre porten una part teòrica i una part pràctica, no? El que ara hem començat a fer és la part, diguem-ne, més teòrica, i la part pràctica, bueno, pues ja veurem, no? Si la podem fer ja, si passem a la fase 3, ja podríem fer o començar a fer coses més de tipus presencial, i si no, pues bueno, ja mirarem a veure aquesta pràctica com la substituïm, no? Després també farem a partir del 18 de juny un curs d'auxiliar de cuina, no? Que també dius, ostres, pues la cuina sembla que s'ha de fer, no? com a tastar, no? allò que has de cuinar, però bueno, també té una part teòrica que desenvolupament via online. I després a partir del 30 de juny un altre curs que teníem programat, que és el de monitor i dinamitzador esportiu, que, bueno, que és un curs a més de 100 hores i, bueno, i està programat també d'entrada per fer-lo 100% online, però si podem després compaginar amb classes presencials en funció de la fase que estiguem, pues ho farem, no? En definitiva, és una mica adaptar-nos a la situació, no paralitzar-nos, no quedar-nos aturats i no fer res, sinó intentar fer el millor possible allò que podem oferir a la ciutadania. En temes de formació, pues, també estem fent aquesta formació online.
En temes d'ocupació, la mala notícia d'aquests dies, més enllà doncs, de la paralització total i del tancament d'alguns comerços, algunes empreses petitones, és la notícia que vam saber de que Nissan marxa de Catalunya, tanca les seves plantes, la de Montcada, la de Zona Franca. Hi havia molts ripolletens treballant allà. De fet, el programa de demà podrem sentir l'entrevista amb un dels treballadors de Nissan, que és de Ripollet. Vosaltres us veu reunir amb aquests treballadors. Què els hi veu dir per part de l'Ajuntament?
Bueno, per part de l'Ajuntament, en primer lloc, pues, de fet, ens vam reunir justament el dia d'abans de que Nissan comuniqués ja de manera definitiva que marxa de Catalunya, que marxa de Barcelona. Nosaltres en aquella reunió, primer era el recolzament, de dir, bueno, la prioritat és intentar pues, salvar els llocs de treball, però sobretot per la part dels serveis municipals, i en aquest cas el servei que jo represento, era també donar-los la tranquil·litat o el nostre recolzament de dir, bueno, si es produeix la mala notícia de que tanca, pues aquí teniu el nostre servei per donar-vos tot l'ajut necessari, no? De fet, en aquella reunió ja vam explicar que estaven treballant en un projecte específic per tot aquest col·lectiu, per tots els treballadors i treballadores de Nissan, i aquest projecte l'estem enfocant en tres fases. I és un projecte que després podrem replicar en altres sectors. Vull dir que estem treballant també amb aquesta mentalitat de que, per desgràcia, serà necessari treballar altres sectors que també patiran aquesta situació de destrucció de llocs de treball. Pel projecte de Nissan, comentàvem, no? Tres fases, un projecte a tres fases. Una primera, que és d'acompanyament. Acompanyament en aquestes persones, un acompanyament emocional, perquè la majoria d'aquestes persones, dels nostres veïns i veïnes, porten treballant en aquesta empresa 25-30 anys, és l'única empresa en la que han treballat, i per tant mai s'han trobat a la situació que es trobaran ara d'estar a l'atur. Per tant, un acompanyament emocional és molt important, tant o més que l'acompanyament tècnic, no? També els dèiem que en aquest acompanyament els ajudaríem amb el tràmit de la prestació de l'atur. És una situació, com deia abans, que mai han estat apuntats a l'atur la majoria, mai han tramitat una prestació, i això també genera molt de neguit, i aquí els hi ajudarem. I a més amb la situació de saturació que té el SEPE actualment, el Servei Públic d'Ocupació de l'Estat, per tot el tràmit de prestacions, per tant, acompanyarem a les persones en aquesta fase. Després iniciarem una segona fase amb ells, més de tot el que són les tècniques d'orientació i de recerca de feina. Els acompanyarem en aquest procés, des de l'elaboració d'un currículum a les diferents tècniques de preparació d'una entrevista de feina, a bueno, sessions grupals, sessions individualitzades, que cada persona tingui el seu itinerari professional per veure cap a on podem orientar aquella persona, pot ser la mateixa activitat econòmica o pot ser en altres activitats que estan sorgint i altres oportunitats. I una tercera fase, així molt resumida, tot això, Jordi, en una tercera fase seria una fase que nosaltres considerem bastant innovadora en el sentit de que l'administració normalment, com a molt, fa fins aquí, no? De dir, bueno, fem el currículum, et preparem i et diem que has de sortir ara a trobar feina. Nosaltres volem incorporar una tercera fase. En aquests últims anys hem treballat molt el teixit productiu de la nostra localitat. Coneixem totes les empreses de la localitat, tenim un centre d'empreses, són més de 400 empreses als nostres polígons industrials. Una de cada tres empreses és del sector del metall i, per tant, aquestes persones les reorientarem cap a aquest sector i treballarem amb les empreses del nostre sector per veure, del sector de metall, per veure si podem recol·locar a un número important d'aquestes persones que estaran en aquesta situació, intentar adequar l'oferta que podem tenir a nivell local amb una sèrie de persones que tenen moltíssima experiència, que estan molt qualificades i que, per tant, poden aportar tot el seu bagatge a Nissan a les empreses que tenim a la localitat, tot i ser conscients del moment de dificultat i de que és un moment molt difícil per a algunes empreses per créixer i incorporar persones. Però el sector del metal també és un sector que demanda molta mà d'obra especialitzada que no n'hi ha.
Clar, però estem parlant d'un nombre molt important de persones en un dels moments pitjors amb pitjors dades d'atur.
Correcte.
Del nivell pràcticament de la crisi que hi va haver anys 2007, 2008, 2009. No sé és com preveieu aquesta sortida de la crisi. Vaja, tu en saps més que jo, però la impressió que dona des de fora una persona que no es dedica a aquests temes és que ens podem trobar davant d'una crisi al nivell d'aquella.
Sí, correcte. El que passa que des del realisme, perquè tampoc és treballar des de tot és molt fàcil, ni molt menys, és una situació molt difícil, serà més difícil en els pròxims mesos, no? Però des del realisme també som optimistes, no? Jo crec, o vull creure, sóc d'aquelles persones que vull creure que la recuperació serà en forma de U invertida, no? No serà una recuperació molt ràpida, segurament, però sí que serà, o espero que sigui, molt més ràpida que la crisi econòmica, no? Aquí no ha estat tant una crisi econòmica, sinó que ha estat una crisi d'aturar de cop tot el que és el sector productiu, però esperem que aquesta reactivació productiva comenci de manera més ràpida, no?, del que va ser en el seu dia la crisi econòmica. I, de fet, les primeres dades apunten en això, de que la recuperació, el sector productiu, s'està resistint molt, però bueno, que sembla que els indicadors són bastant positius.
Esperem, doncs, que sigui així, la recuperació econòmica sigui positiva i aviat totes aquestes persones, les de Nissan i altres empreses que han perdut la feina, puguin tornar a treballar.
Sí, el que volia apuntar per acabar és que és cert que la situació és molt difícil, no ens enganyarem ni enganyarem a ningú, però el que sí que tenim molt clar és que no ens quedarem aturats. O sigui, el que hem de fer és tot allò que estigui a la nostra mà, tot allò que estigui al nostre abast per donar el recolzament necessari a aquestes persones, i no només a les persones de Nissan, sinó a qualsevol persona del municipi de Ripollet que estigui en aquesta situació, que el nostre esforç no quedarà perquè no sigui el nostre esforç i la nostra dedicació en posar tot el que puguem per ajudar-los a sortir d'aquesta situació i per donar-los tot el nostre recolzament i tots els recursos que podem posar al seu abast.
Doncs esperem que sigui així, que el màxim nombre possible de persones puguin trobar feina i sortir el més aviat possible d'aquesta crisi econòmica que ens deixarà la crisi sanitària de la Covid-19. Antonio Quesada, coordinador de l'àmbit de desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de Ripollet, moltes gràcies per passar pels micròfons a Ripollet Ràdio.
Moltes gràcies a tu, Jordi, que vagi molt bé.
És el moment d'acomiadar el programa especial d'avui dilluns. Recordem que Ripollet Ràdio no s'atura i des de casa us fa companyia amb informació puntual cada hora i aquests programes especials que s'emeten a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda de dilluns a divendres amb un resum dels millors moments al cap de setmana. Moltes gràcies per seguir-nos en nom del nostre equip, Antoni Miralles a la producció, Jordi Puy al muntatge i les vies de so i jo mateix, Jordi Puy.